Tell Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 recordant-vos que aquest divendres... Ui, la farem grossa.
RAC1 presenta...
4 milions d'euros!
El món a RAC1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté. El divendres 22 de desembre, a partir de 3 quarts de 9, un matí de premis i moltes sorpreses.
Ui, ui, ui.
Com cada any repartirem alegries i sort.
Moltes felicitats.
Bon dia, gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC1, la participació de Màrius Carol, Jordi Bosch, Xavi Puig, Ernest Folch, Cristina Puig, Mònica Hernández i des de Madrid, Jordi Armenteres.
Molta pasta.
I Marta Massip.
Gira, Molino, gira.
Divendres 22 de desembre, des de 3 quarts de 9 del matí, la loteria de Nadal a
RAC1. Exacte, és un RAC1.
Tots som amb el suport de Torrons Vicenç i El Corte Inglés.
Jo és que la tornaria a posar només per... Aviam, torna-la a posar, sisplau.
RAC1 presenta...
4 milions d'euros!
El món a RAC1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté. El divendres 22 de desembre, a partir de 3 quarts de 9, un matí de premis i moltes sorpreses.
Ui, ui, ui.
Com cada any repartirem alegries i sort.
Moltes felicitats.
Bon dia, gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC1, la participació de Màrius Carol, Jordi Bosch, Xavi Puig, Ernest Folch, Cristina Puig, Mònica Hernández i des de Madrid, Jordi Armenteres.
Molta pasta.
I Marta Massip.
Gira, Molino, gira.
Divendres 22 de desembre, des de 3 quarts de 9 del matí, la loteria de Nadal a
RAC1. Exacte, és un RAC1.
Tots som amb el suport de Torrons Vicenç i El Corte Inglés.
Ha dit gira, Molino, gira. La recepcionista RAC1 l'enviem a Madrid. L'enviem a Madrid amb el Jordi Armenteres, que ja forma part del mobiliari de la loteria, i amb tot l'equip habitual. És una bogeria això que fem cada dia de la loteria. Però, en fi, premis, ràdio, riurem molt, riureu molt, i si no us toca, sempre us quedarà RAC1. Que tinguem sort.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 3.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Samper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'ull de poll, Tian Riba.
Hola, Josep Martí, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Miquel Samper, què tal?
Bon dia, molt bé.
Bon dia, Teresa Cunillera.
Molt bon dia.
Hola, Màrius, què tal, bon dia?
Molt bé, fa fred i això sembla que sigui Nadal.
I per fi a boira a Lleida.
Escolta'm una cosa, com està aquí fora el Màrius avui?
No.
Ah, no.
Hola, Tian, perdona.
Bon dia, bon dia. No, Bart.
És que com que
he fet un discurs sobre la fe. Escolta, a la setmana de Nadal és perfecte.
No me l'he.
La setmana de Nadal és la que ve.
No, aquesta és la setmana de Nadal. La setmana que ve es menja i tal. Però aquesta és la que ens prepara.
Ah, això sí.
I llavors està molt bé
com el gos de Pavlov.
L'entrenador del Barça aquesta setmana es demani fe. És extraordinari. És que hem de tornar a la fe.
Però si ho comprem tot per Nadal, comprem tota la fe del món, per tant, què més ve d'una mica més?
I els agnòstics, recuperar la fe.
Però això t'impedeix viure la grandesa del Nadal.
No.
Que és el renaixement de l'esperança.
No, perdona. Perquè els agnòstics... Els agnòstics...
Jordi, para això, por favor.
Ho veiem amb una certa perplexitat.
Tu confons, confons el Nadal en el Corte Inglés a comprar-te un bon abric. O a Santa Eulàlia, que és on vas tu.
Ja el tinc.
Però el Nadal és una altra cosa.
Em va ensenyar a casa de petits. A casa eren pobres, però es va ensenyar que els abrics tenien que ser bons. Perquè si no passes fred.
Basté, han fet una cosa els tertulians, que jo no us he dit res, però no s'ha de fer mai.
Què és?
És parlar d'un dels temes que segurament parlarem avui, abans d'entrar.
Té alguna cosa a veure amb el tuit que va penjar ahir el Josep Martí?
Amb les idees esgotades. Té a veure amb aquest tuit.
Sí. El Josep Martí va penjar ahir un tuit, mira, ja començo per aquí, ja m'ho poso fàcil. M'ha fotut una centrada, que he rematat bé. Que
el Liup. Dis-li al Xavi que ho saps fer.
Sí, exacte. Ui, sí. No, però jo feia de bàsquet, això. Espera't un moment, que el vull trobar, perquè el...
Avui enguany més ideologia que salut.
Enguany més ideologia que salut. Parlant de la marató, parlant... Què?
Dic que ha fet el tuit.
Sí. Enguany més...
Tuit editorial, és una mica...
Sí, enguany més ideologia que... Salut.
És una pilulada que vaig fer ahir al matí, sí.
Sí, he de dir que avui he tingut resposta per part d'un diputat d'Esquerra.
Sí.
Poca feina. Perdó. Encert.
Val. Sí. Jo no estic d'acord, amb el Josep, però...
Va. No estàs d'acord, no, ara ho parlem. El Josep Martí va penjar això, enguany més masclisme que solidaritat, i la resposta d'aquest diputat que es diu José Rodríguez és... Ets un senyor i potser per això no has patit un avortament, no tens endometriosi ni tens menopausa. Però si pots patir ejaculació precoç, disfunció erèctil o una malaltia de transmissió sexual, tot això és salut i decència que no tens.
Uf, calia al final. Ah, no sé.
Al final s'obre.
No.
Quan una persona... Aquest senyor de mi no sap res, d'entrada. No sap res de la meva vida. Ni de la sexual, de la reproductiva. Pot saber que sóc un senyor i que per tant no puc quedar embarassat, però no sap si a la meva vida hi ha hagut avortaments, per exemple. Bueno, és una mostra del nivell d'algunes persones que avui dia es dediquen a la política, no hi ha més. Jo li he recomanat, com que hem anat al personal, li he recomanat que aprofiti el 2024 per a treballar fort, perquè els llocs a les llistes electorals, particularment d'Esquerra, aniran cars, i aquest senyor no té molt bon predicament al seu partit.
Carai, forts tots avui, tu.
Bueno, ell s'ha permès, doncs, de dedicar-me uns insults, jo no l'insulto, simplement constato un fet, que hi ha diputats que estan més valorats que d'altres, i ja està. Ja.
Escolta'm, tu vas escriure això,
sí.
És a dir, amb el titular així... No puc estar-hi d'acord. És el titular així, eh?
Ja.
Jo crec que hi ha moltes coses. La primera, i per mi la més important, és que si tu ets la marató del SIDA, queda clar de què va. Si és la marató de malalties cardiovasculars, saps de què va. Si és la marató del càncer, saps del que va. Si és la marató de la Covid, saps de què va. Aquesta marató era un calaix de sastre molt gros, molt ample.
Jo crec que qualsevol afirmació taxativa que expliqui per què la recaudació enguany és la pitjor durant una seqüència històrica de bastants anys, qui vulgui buscar només una raó no l'encertarà. Crec que hi ha coses que són bàsiques a l'hora de fer una campanya de donatius, que és la renta disponible de les classes mitjanes, que són els grans donants de les petites aportacions que es fan per telèfon, i hi ha menys renta disponible. Hi ha menys diners, perdona, perquè la gent s'ha empobrit, i per tant, si tu no tens en compte per això d'entrada, ja estiràs fent un anàlisi esbiaixat. Crec que si no tens en compte, que crec que això ho apuntaves tu, que TV3 i Catalunya Ràdio han decidit fer una bombolla dels dos mitjans i col·laborar menys amb les altres indústries periodístiques del país i allunyar-los dels seus projectes, doncs perds potència de tiros a l'hora de fer una campanya prèvia de calentament, que és el que es necessita perquè la marató vagi bé, que uns dies abans ja s'ha creat un ambient que faci impossible que et pugues escapar del missatge. I a Catalunya hi ha molta gent que no consumeix Catalunya Ràdio, hi ha molta gent que no consumeix TV3.
Això amb la Mònica Terribas com a directora no passava.
Per tant, si no tens en compte el mapa sencer i busques col·laboracions actives que facin seu també el projecte, doncs crec que això també s'ha de tindre en compte i és una lliçó que haurien d'aprendre.
A veure... Però...
Després, el que tu dius, de que és un poti-poti, que no se sabia exactament per a què demanaves els diners, i després, doncs, bueno, cadascú té els entorns que té, jo tinc el meu, que me precio de pensar que és molt ampli, molt heterodox i molt transversal, i ahir al matí hi havia molta gent, doncs, que alguns eixos de la Marató tenien la impressió de que l'aproximació havia sigut excessivament ideològica i que se sentien una mica exclosos. Però al contrari del que ha interpretat aquest diputat o d'altra gent que m'ha escrit per WhatsApp sense insultar-me, per preguntar-me, he dit, escolti, no, si no va pel color lila la meva afirmació. El que dic en el cas de les malalties sexuals, per algun tipus de pòster que s'ha fet, hi ha hagut una voluntat de naturalitzar segons quins comportaments quan el camp de les malalties de transmissió sexual, el que és, la solució la tenim a les nostres mans, i no, segurament passa també per més investigació, però sobretot passa perquè la gent tingui una actitud responsable davant del sexe. És a dir, la prioritat no és buscar una vacuna contra la sífilis, entenc, sinó que la gent entengui que les relacions sexuals comporten responsabilitat, risc, i que l'actitud ha de ser responsable. Anava més per aquí, sí, però...
Mònica Terribas, que ha estat durant molts anys directora de TV3 i no sé quantes maratons ha estat com a directora i quantes n'ha presentat, que aquesta és una altra.
Sí, i per això, màxima respecte a la Marató i moltes felicitats al 3CAT per tot el que han fet. Primera cosa. Segona cosa. La Marató té dues funcions. Una principal, que és recaptar diners per la investigació científica, i això doncs es fa en anàlisi conjunta amb un seguit de persones científics que estan al comitè de la Fundació de la Marató i que analitzen la prevalència de les malalties, i al final s'arriba a una tria. Dos, ideologia. Clar que n'hi ha d'ideologia. Us poso un exemple. Retrocediu al 1993, quan es va fer la primera marató, en aquell cas, de la síndrome de Down. Primer es va fer la leucèmia, després síndrome de Down. La recerca en la síndrome de Down té algunes puntes interessants i molt importants per millorar la qualitat de vida, etc. Però hi havia un factor de socialització d'una realitat que va permetre que una afectació a un col·lectiu molt invisibilitzat fins aleshores no ho fos. Per tant, el segon vector de la Marató és, durant un dia molt important, fer que determinades coses es visualitzin i que la societat en prengui consciència. I aquesta és una feina molt important. Això és ideologia, i tant que és ideologia. I tant que és ideologia. I benvinguda sigui, perquè has de canviar la percepció de la societat respecte a moltes coses, moltes. I totes les malalties que ahir es tractaven, moltes d'elles estaven associades a una percepció de que no són tractables, de que formen part de la naturalesa, de que no passa res, etc, etc. I ahir es va fer molta feina en aquest sentit. Per tant, les dues cames de la Marató, la científica i la social, ahir la social era molt important, i era molt valenta aquesta Marató, perquè has d'aprofitar moments que són punta de llança perquè això passi. En el cas de la recerca en malalties minoritàries, que va ser l'any 2019, aquí la recerca era fonamental, però hi havia una part de dir, ei, alerta família, que diferent del cas d'ahir, que afecta 3 milions de persones, perquè 3 milions de persones de la població catalana poden tenir una afectació o una altra de les qüestions que es tractaven ahir a la Marató, en el cas de les malalties minoritàries la prevalència era molt inferior. No l'havíem d'haver fet? No hi havia molts equips científics que es dediquessin a la recerca en comparació a les cardiopaties o al càncer, però la van fer. Per què la van fer? La van fer perquè els científics també van valorar que era important algun dia parlar de determinades malalties. Aleshores, no siguem molt severs. És evident que quan hi ha molts missatges, hi ha gent que pensa, home, doncs, escolta, és una marató per la menopausa? És una marató per la endometriosi? És una marató pel càncer de pròstata? D'acord, però tenir al cap tot el que implica la reproducció i la vida sexual era important algun dia fer el dibuix sencer. I ahir es va fer el dibuix sencer. El cost són 5 milions d'euros encara, i no 10 com hauríem volgut que s'acabés la marató. Doncs escolta, Com molt bé deia la Mònica Planes aquest matí, subscric fil per randa tot el que ha dit en el seu apunt, i efectivament la feina dels mitjans públics no és únicament anar fent una carrera contrarrellotge dels marcadors. Jo ahir estava preocupada perquè veia el marcador, i quan recollíem les trucades també veiem això, i després hi ha un altre factor que ara vosaltres dèieu, que era la marató percebuda com un fenomen de tot el país, on s'activen tots els mitjans de comunicació. Això s'està perdent. Però per què s'està perdent? També perquè els hàbits de consum comunicatiu són uns altres. Alerta, eh? Alerta. És a dir, hi ha una part de la nostra societat que no viu la marató com la vivíem fa 10 anys, on t'assabentaves de la marató sí o sí, passés el que passés. Ara no, perquè hi ha molta gent que està amb els consums, en l'entreteniment, amb d'altres coses.
Però en aquesta línia, en aquesta línia, tu, si ahir seguies una mica els missatges que t'anaven enviant, els testimonis, no?, que t'anaven enviant, eres realment dispers. Perquè, és a dir, era tan genèric, diguem, el crit d'atenció era tan genèric que tu no sabies molt bé a què s'estava referint, saps? Llavors jo crec que quan hi ha aquest tipus de circumstàncies que tu dius, no?, de, en fi, pues, doncs, des de la qüestió econòmica de la classe mitjana fins a no sé què, si tu no llances en una època en què la comunicació i la socialització de la comunicació és tan simple, de vegades inclús banal, quan la gent s'està acostumant d'una manera tan evident, s'està acostumant al flash, sí, al TikTok,
sí, càncer, cor,
clar,
tal,
quan tu li dones un tema complex i no sap a què s'està referint en general, home, com a mínim es queda parada, i llavors no té aquella motivació que efectivament, doncs, quan tu li dius càncer, sap de què estem parlant. Sap, pot tenir inclús alguna qüestió personal d'una família, d'un familiar, d'un amic, etc., que el motive. Llavors, quan tu fas una cosa tan genèrica, que, i a més et dic que els testimonis hi ajudaven a això, perquè un te parlava, doncs, de la menopausa, un altre d'avortament, un altre de no sé què, la ciutadania no sap a què és cridada.
Però no castiguem els mitjans públics per fer un esforç
de
declinar una qüestió tan complexa.
No és una crítica, és una descripció, però si fos una crítica, seria una crítica constructiva. És a dir, tu has d'entendre la societat a la que t'adreces. I si tens una societat que menja del titular, del no sé què, dona-li l'enganxa que participi.
Algú vol dir alguna cosa d'aquí a Sant Pere? Màrius Carol?
No, és que jo crec que tot el que heu dit pot ser cert. Què és el que vull dir jo? Vull dir una cosa molt clara. Segurament va ser molt interessant la Marató com a programa informatiu, però segurament no va ser tan potent a l'hora de tocar el cor de la gent. Per què?
Clar.
Perquè no és el mateix parlar de leucèmia i veure, en fi, nens que ho estan passant malament, que estan lluitant entre la vida i la mort, que gent que t'expliqui, en fi, casos més concrets de la seva vida sexual, del dolor a l'hora de mantenir relacions, el que sigui. Jo crec que això, o sigui, són dues coses que són perfectament complementàries. És a dir, jo crec que informativament va ser molt útil el programa de la Marató. Des d'un punt de vista, diguem, de tocar el cor de la gent, segurament el va tocar menys que altres anys. I no passa res, i no passa res.
Bueno, doncs, tant que vols passa? Serveixi per fer
no,
la reflexió.
No, perquè,
no, què passa?
Pues perquè és que hi ha una cosa que tampoc pot ser, que és que l'indicador d'una marató... Hi ha diversos, però n'hi ha un que està a la vista, que és la recaptació. Llavors, que tinguem a Catalunya un patrimoni que es diu marató, com ne tenim d'altres, no pot ser que ens porti aquesta actitud pròpia de molta gent del país, de que sembla que si dius qualsevol cosa, el que estàs fent és traint conceptes sagrats de que són intocables. Escolti, la marató d'ahir va anar bé o no va anar bé? No va anar bé.
No va anar bé la recaptació, però com valores que no va anar bé?
Una cosa és la recaptació,
no pot ser l'únic indicador.
Les audiències són l'únic indicador de la comunicació?
A veure, si haguessin recaptat 1 milió d'euros, seria un problema o no? O zero?
Però hauríem fet feina igual o no?
Sí, però hi ha una part de la feina...
Les audiències són l'únic valor de la comunicació, Josep?
Hi ha una part de la feina que es tradueix en quartos. I ahir les converses... entre la gent, no les sé, però les puc intuir, doncs devia haver certa preocupació. Perquè hi ha un indicador
que al final es visualitza, que és el marcador. Sí. Llavors, fer veure i dir, no, flors i violes, perquè això ha anat bé, no
ha anat però
bé.
No estem reivindicant que els mitjans públics tenen una feina més enllà de ser líders? No estem reivindicant això?
És que avui...
No ho hem de reivindicar?
Estaria bé, sí, que ho sapiguessin tot.
Sí.
Avui...
Perquè és que al final ens tornem bojos, Josep, si sempre avaluem allò que fa la corpo en funció dels números.
Però que
d'anar i de tornada, per això.
No tinc una... ni jo faig d'inquisidor tu, ni tu em fas d'inquisidor a mi. Simplement dic, en el meu parer, hi ha un indicador d'una marató televisiva que es fa per recaptar diners, per aquests diners després repartir-los en criteris... objectius a institucions mèdiques perquè facin investigació, que és els diners que recullis. Si ahir vas recollir menys diners que en els últims 14 o 15 anys, no ho sé,
14.
És el que deia abans els serveis informatius, doncs, bueno, doncs avui que se sentin i se preguntin què ha passat, i això s'ha de poder dir, i cadascú ha de poder dir les coses que al seu criteri li semblen que han influït en que aquesta recaptació sigui pues no el que s'esperava o el que havia de ser.
Samper.
Aviam, jo no crec que sigui dolent analitzar les coses com passen i arribar a les conclusions de si s'han fet bé, millor, pitjor i si són millorables. I en aquest escenari també hauríem de tenir present, abans crec que ho explicava la Mònica, quins són realment els objectius de la marató. Jo crec que és evident que un objectiu clar de la marató és la recaptació, amb la finalitat de reinvertir en la recerca mèdica. Si aquest és l'objectiu, no ha de passar res, perquè reconeguem que el fet de treure 5 milions quan esperàvem 8 o 10, doncs ens faci reflexionar de com fer-ho perquè això no torni a produir-se. I això és senzillament ser sincer. I en aquest punt el que no podem fer és estar qüestionant doncs que els missatges eren doncs confosos perquè hi havia moltes coses i que després no siguin capaços de fer un coma o un punt i coma i això és millorable. No passa res, eh? No passa res. L'any que ve ho farem millor. Aquesta dispersió temàtica no ha arribat a la gent. No passa absolutament res.
No ha connectat.
No ha connectat, i és evident, i ho deia el Màrius, que en canvi s'ha divulgat molta informació que era necessària, que és el que apuntava inicialment la Mònica. Però, com que jo crec que la pretensió bàsica o primera és fer una recaptació per poder dedicar tots aquests diners a la recerca de les malalties, a banda de la comunicativa, doncs, home, analitzem el que ha succeït i l'any que ve tindrem més elements perquè això no es pugui produir. I després, el tuit del nostre company, que avui és el líder de tot allò que porti causa de la marató.
Si no, no
el tuit, tampoc és cap bestiesa deixar anar, crec que el títol és tan retòric que té molta més càrrega ideològica que allò que han tingut sempre tots els títols de la marató. No passa res, no passa res. I això és ser de dretes, no, coi, ni d'esquerres. És senzillament dir, probablement s'hauria d'haver acotat un concepte que fos més intel·ligible per la gent i que arribés a més gent.
Ja, i una cosa només, quan hi ha un connectat, i acabo, Jordi, si us plau, quan estan de trencat tabús i visions minoritàries i tancades de la societat, connectes amb més lentitud. Doncs ahir es va fer aquesta feina. I aquesta feina vol dir que no connectes massivament, perquè no és càncer. Molt bé. Doncs ahir s'havia de fer aquest trencament de tabús.
De fet, si n'estem parlant, com n'he d'estar parlant molta gent, doncs algun objectiu haurà de
fer. Espera. Tian, no, espera, Josep Martí vol fer una pura peu de pàgina. El Tian, i tinc aquí una persona que vull parlar, perquè precisament ella parla cada setmana d'això. Endavant, digues.
No, jo només vull dir-li a Joan, el porter de casa, que no pateixi. És que pateix molt quan jo i la Mònica
ens estimem més que
ens enganxem, perquè per la ràdio no es veu que m'està tocant el ginoll.
Joan, no pateixis, a mi no s'enganxa perquè estic més lluny a la taula.
Tian.
No, jo vull dir que el debat em sembla magnífic, entre altres coses, perquè la marató corre el risc de, a vegades, de caure amb la repetició. Quants anys fa que es fa la marató, Mònica? Bé, no me'n recordo.
Doncs mira, des del 1992, l'eucèmia.
O sigui, fa 32 anys, perquè sóc pitjor en matemàtiques que els alumnes proves de pissa, diguem-ne. Sí. Però, per tant, està molt bé el debat.
I s'han fet tres càncers, i s'han fet tres cardio...
Correcte. Vull dir, s'han fet... I llavors, sobretot el que esteu dient, ho sento, però estic d'acord gairebé al 100% amb el que diu la Mònica, i afegeixo una cosa, que tant de bo aquest trencament de tabú s'hagués fet, no ara, no, fa 20 anys ja. I... com a resum positiu, perquè ja tenim l'esperit de Nadal incorporat, Basté, per culpa teva, aquesta societat que critiquem tant a vegades, crec que és millor que fa 5 anys i que fa 10 anys i que fa 15 i que fa 20. Mm. I ho és pel tema del masclisme, ho és pel tema del medi ambient, ho és pel tema de moltes coses. I aquesta marató ajuda a que aquesta societat sigui millor. Per tant, no tot és la recaptació de per la investigació.
Estic entusiasmat amb la teva fe, que avui és el gran tema, vosaltres no ho sabeu, però el gran tema avui és la fe que tu tens amb l'humanitat, perquè acabes de dir una sèrie de coses per les quals tu penses que la humanitat és millor. No faré jo la llista del perquè crec que la humanitat no és exactament millor, començant perquè que l'opinió del Pep hi hagi un diputat del Parlament que s'hi tiri el coll, vol dir hòstia, l'odi circula, l'odi és l'única cosa que uneix a l'humanitat en aquests moments. És a dir,
no
estàs guerres a les portes d'Europa.
No estàs contradient el que dic jo, perquè jo
bueno, tu tens una gran fe. Jo crec que l'humanitat se'n va cap a l'abisme.
Són les 9:25. Hola, Analfonso, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Rosana Carceller, l'Analfonso fa un podcast que es diu La revolució sexual. Des de fa quan, Anna?
Des de 2020.
2020, és a dir, fa 3 anys que teniu un podcast que es diu La revolució sexual, que és un dels més escoltats de RAC, per no dir el més escoltat de RAC1 des de la seva fundació. Perfecte. Deixa'm preguntar-te una cosa amb molt mala llet. No fa mala fe. Mala fe. Sí. Una pregunta. Us han convidat a la Rosana o a tu a TV3 per la marató?
No.
Val, gràcies. Ja pots marxar. Podem dir no, no. L'únic podcast que hi ha sobre sexe, clar, com hi ha un sector de la corpo, dic de la corpo, eh? Hi ha un sector de la corpo que quan diu RAC1 li surten unes boles aquí que sembla que els sortirà un alien de l'estómac cada vegada que diu RAC1, hi ha dues...
Terme de les boles aquí...
Sí, bueno, és igual, és que anava a dir psoriasi, però el meu pare en tenia i no vull molestar ningú. Però és veritat que, o no ho saben per desconeixença, que és probable... Però és l'únic podcast que es fa de sexe?
Bueno, i de a veure...
Aviam, Jordi, aviam, respira, Mònica, no sortis d'aquí ara a defensar...
Respira, no defenso.
Jo respiro cada dia molt.
Però molt. Catalunya Ràdio ha fet programes d'educació sexual. Catalunya Ràdio ha fet programes d'educació sexual històricament. Han fet des de fa anys, etcètera.
Sí, aviam, digue'ls.
El de la Maria del Pau Jané, durant molt temps... i d'altres, ara...
La Maria del Pau Jané va anar a la marató de TV3?
No, però vull dir que històricament TV3 ha fet, i Catalunya Ràdio han fet divulgació sexual.
Jo no em queixo, escolta, de TV3 jo, ni de Catalunya jo, Ràdio, jo, he parat de la corporació.
Jo t'entenc.
Però... No m'entens, perquè em dius que
sí,
no respiro.
Sí, t'entenc, et dic que respiri.
A veure, que respires des de que no
fures. És que la Mònica li surt la vena defensora de causes perdudes que no creu ni ella.
Té una altra causa de preocupació.
No se les creu ni ella.
No, vull dir que fer els continguts de la marató de TV3, el programa de la marató de TV3 és un exercici altament complex, us ho dic, i més en anys com avui, com aquest que acabem de viure, on hi entren tota mena de casuístiques, que aquest és un segurament dels drames. Aleshores, tothom pressiona la marató per formar-ne part, tothom. No, tothom...
Jo no pressiono a ningú.
No, vull dir que totes les iniciatives...
Jo estava dient una cosa i m'estàs fotent una cosa en contra que no hi ha.
No.
Jo dic senzillament,
ja
Mònica.
Ja callo.
No, jo sí, jo no callaré. Jo dic que hi ha una cosa, només una cosa que em sembla estranya. Sí. Ja està. La resta, a disposició, sempre. I aquesta casa, Mònica, quan tu eres directora de TV3, saps perfectament que ens hi hem bolcat.
Sí.
Bolcat. I ara sembla que des de dalt de tot... no volen que es volqui ningú, no només aquesta casa, ningú. Això és nostre. Doncs molt bé, cap problema, vostre és, ja està. No dic res més que això. Llavors, jo li pregunto a l'Analfonso, per què consideres que ha anat malament aquesta... perquè avui comentàvem a la reunió, per què creus que ha anat malament aquesta marató?
Jo crec que per alguns motius que s'han dit aquí a la tertúlia, amb els quals estic d'acord i amb d'altres potser no tant... principalment crec que ha anat malament perquè m'ha anat malament de recaptació, tot i que sí que estic d'acord amb que ha anat molt bé en el sentit de parlar d'un tema que normalment no se'n parla, per diversos motius, però perquè són malalties, les malalties de, que tenen a veure amb la salut sexual i la reproductiva, que afecten sempre les dones, o majoritàriament les dones. El que deia la Teresa és que, per exemple, el càncer, tots tenim morts al voltant, tots tenim familiars que han mort de càncer, amics que tenen càncer, tothom té el càncer al voltant, però, per exemple, el dol perinatal també el tenim al voltant. El que passa és que no ens ho expliquem. És allò que quan preguntes a les teves amigues, tothom ha tingut un avortament o dos, i, clar, del càncer sí que en parlem, dels avortaments no. Que una cosa toqui el cor i l'altra no és qüestionable. Realment, és que el problema és que d'una no en parlem i de l'altra sí. I llavors hi ha altres malalties també que tenen a veure amb la salut sexual i la reproductiva que es perceben com a menys greus precisament perquè no en parlem i perquè afecten les dones. Per exemple, l'endometriosi. No sé qui que tingui endometriosi pot venir a dir que no és greu tenir dolor cada mes de la teva vida fins que arribis a la menopausa. És a dir, clar que és greu. És greu, el que passa és que una altra vegada no en parlem o es minimitza els efectes que té. O la menopausa, fins i tot, que és una etapa en la qual totes arribarem i que també ja té molts efectes invisibilitzats o que no s'han estudiat. Llavors és com, quin tipus de malalties o etapes vitals que afectin a tantíssima gent no toquen a la societat? Doncs les que afecten les dones. I em sap greu que això es percebi com a ideologia, però no és així. Ja sé que has dit que no te referies només a aquesta part, quan deies això de la ideologia. I hi ha la part que has dit, Josep, del tema sexual, que el que s'ha de fer és prevenció i no buscar una vacuna per la sífilis o per la gonorrea. Jo crec que amb les ITS, que eren gran part d'aquesta marató...
Que no semblava,
Encara hi ha aquest... aquesta sensació de que és culpa teva tenir una ITS.
Correcte.
Saps? Com es deia abans, com es pensava abans amb la SIDA, que és
responsabilitat... Hi ha una cultura catòlica que punitiva.
Correcte.
Amb la cultura política, que cultura ni que niño muerto.
Sí, és cultura, perquè tu pots estar...
No. Avui dia hi ha moltes malalties de transmissió sexual que si tu tens un comportament davant del sexe X...
Tu pots tenir un comportament davant del sexe que sigui...
Rebaixes el risc, un munt, i hi ha comportaments que són de risc. Això ens ho podem dir o tampoc?
Sí que es pot, clar que es pot dir. I és objectivament real, també és real que tu pots tenir sexe amb el teu marit amb qui us heu casat durant tota la vida i que el teu marit et posi les banyes i tu agafis una infecció de transmissió sexual, vull dir que no és culpa teva.
Això també hi ha un viatge aquí, l'exemple té un viatge.
O al revés.
O al revés, ja està. Clar, bueno, sí, però...
Digues-hi al revés, ja està.
Ja està.
Anna, tu ves fent.
Sí, perdona, és que estic rebent aquí...
És això, és a dir, que en les malalties de transmissió sexual hi ha aquest component de que és culpa teva tenir aquesta malaltia i això no convida a donar diners per investigar-les. I a més, si tenim al cap que la majoria de malalties afecten les dones, però que les més visibles són les que afecten els homes, una vegada més, disfunció erèctil, doncs jo no donaré 20 euros perquè algú no tingui disfunció erèctil, m'explico.
Ah, ja no ho sé.
Anna, però hi ha una cosa...
No, és molt interessant, el que diu l'Anna Alfonso.
No hi ha també la possibilitat de que aquestes malalties que són de dones, des de l'avortament, el dol perinatal, tot això, hi ha una... Nosaltres, les dones, tenim tendència a parlar-ho entre nosaltres.
Clar.
És a dir, perquè si ho parlem tu i jo, hi ha una comprensió de fons que fa que jo t'ho pugui contar o tu m'ho puguis contar sapiguent que hi ha una receptivitat. Mentre... i això ho fa més privat que públic.
Clar, per això, precisament el que deia la Mònica, és i estic completament d'acord, que no només és el tema de la recaptació, la feina que s'havia de fer amb aquestes malalties, sinó la feina de visibilitzar-ho i de posar-ho davant del mirall.
Però possiblement perquè durant tants anys s'ha posat el focus sobre la recaptació, ara és víctima a la marató d'aquest focus posat sobre la recaptació.
A veure, nosaltres no només hem posat el focus sobre
en
el
general,
marcador.
En general, sí.
Atenció.
Això és veritat.
Per favor, que ens passem...
Però parlem en general, no parlem any per any.
Com a país ens passem mesos parlant de la marató abans, Teresa, perquè justament tingui aquest efecte, que com diu el Jordi ha de ser sempre, i una de les coses que dèiem i que hem de dir sempre és que aquesta marató 3CAT o marató de TV3 i Catalunya Ràdio històricament és una marató ja de país, perquè ho veus clarament que la gent se l'ha fet seva i que ha de mantenir-se així i corregir el tret si no és així, perquè l'única manera de que prevalgui el fet que som la primera marató científica al món en recaptació, perquè és així, sembla que és a tot el món que una marató que recull diners per la investigació científica en aportacions es mantingui. Sí, sí. Aquesta ja ha baixat, però històricament...
Aviam, Samper.
Aviam, jo el que estava dient l'Anna em sembla el fil argumental el subscric totalment, però lligant-ho amb el que es deia abans de la ideologia, per exemple, la menstruació, que no és cap malaltia, és una circumstància, però que provoca que moltes dones, un cop al mes, o un cop cada 28 dies, estiguin un o dos dies amb cap mena de possibilitat de fer res perquè estan o amb mal de cap o vamos, que no poden ni treballar.
Estan
fatal, vale? La menopausa, on hi ha dones que ho passen, que estan 10 anys amb aquelles pujades de temperatura, aquells sufocos que tenen, que suen, que no poden fer res i que dura 10-12 anys. Si s'hagués dit, per exemple, crec jo, menstruació i menopausa, jo tinc un missatge clar de quina és la patologia. Jo no sóc dona, no tindré mai la menopausa, no he tingut mai la menstruació, però t'asseguro que jo estaré al costat d'això perquè ho he viscut amb la meva mare, amb la meva tieta, amb la meva filla, amb la meva dona, i és una qüestió preocupant, que ningú en parla, que ningú en parla, que molt probablement, per exemple, la menstruació, la regla, hauria de ser causa perquè determinades dones poguessin tenir una baixa laboral.
Ja està, això.
Un
ja
cop
està,
al
ja
mes.
Ja està, això, vale. Afortunadament.
Doncs, escolteu, això és concretar i el viatge no seria tan ideològic. Menstruació, Anna, menopausa.
Clar. És veritat, bueno, que el fet que sigui un calaix de sastre només és preocupant quan estem parlant de salut sexual i reproductiva, perquè quin calaix de sastre més gran hi ha que càncer, dins del qual hi posem 50 milions de malalties a les quals hem posat un nom per entendre-ho, o malalties minoritàries. Malalties minoritàries és un calaix de sastre.
El càncer diu una cosa que és que mata.
Exacte. I les malalties minoritàries, totes elles, hi havia una raó científica claríssima per investigar-les. Per què? Perquè no eren unes malalties que en molts casos generaven mort o directament situacions de vida de qualitat zero, no? Però i era claríssim que s'havia d'investigar, perquè si no investigava sobre aquestes malalties, ningú ho fa. Perquè com que són poc prevalents, com que tenen una incidència social molt baixa, ningú investigava. En el cas de la marató d'ahir, hi ha moltes qüestions que són molt prevalents a tota la societat, però socialment la gent no visualitza que s'hagi d'investigar.
Perquè no és un concepte malaltia. És a dir,
lo que perquè parla... es perceben com una molèstia o com una cosa de la vida.
Com una cosa de les dones, que a més com que les dones poden amb tot, doncs pues, escolta, ja total són dos dies que estan malament.
Total són 10 anys de menopausa. No sé què,
però si fins al punt de perdre un fill et diuen que no passa res, a mi també m'ha passat, o a l'altre també li va passar dues vegades.
Llavors això, la percepció social d'això com una malaltia és molt diferent a la percepció social d'un càncer.
I jo per això es deia salut.
Clar, i per això segurament aquesta conversa que avui tenim, si ahir no hagués saltat aquest concepte, i el tuit d'ell també, de Josep, pues segurament no n'estaríem parlant. Val. O estaríem parlant 5 minuts i ja se m'has
bandit. Aportació a l'Anna Alfonso, crec que també, i el Tien Riba també.
No, només volia dir que hi ha afirmacions que crec que val la pena matisar una mica, perquè quan se situa... És a dir, no sóc tan idiota com per no saber que la factura que paguen les senyores per l'avortament d'un fetus és més gran que la que puc pagar jo, perquè jo no tinc una alteració hormonal, no em trobo bé, no porto una vida dintre, per tant la factura que pago no és la mateixa. Però hi ha vegades que aquest plantejament es fa exclusivista, com si els senyors en això no hi tinguéssim res a dir, i quan hi ha avortaments els senyors, i ahir crec que el president del govern, quan en parlava, l'Aragonès, feia seu aquest problema també. Dic que el que demano és que també no s'esclogui amb facilitat als homes de coses que, tot i no viure-les en la mateixa intensitat que ho viuen les dones, també els hi genera un malestar, i també els hi genera una factura, i també els hi genera un problema de malestar emocional, perquè insisteixo, mai serà comparable, però si tu et perds un fill al quart, al cinc, al sisè mes i t'havies preparat com a pare, la factura que pagues també existeix.
Clarament. I no oblidem que ahir també es va parlar de moltes qüestions que afecten els homes, el càncer de pròstata, les disfuncions, és a dir, ahir no estaven exclosos els homes, perquè els homes formen part de la reproducció, encara us necessitem. Però
tot arribarà.
Però és veritat que ahir els homes no estaven exclosos d'aquesta marató en absolut, en
la
cap sentit.
La intel·ligència artificial intenta substituir-nos, i jo crec que hi haurà unes reserves que ens trauran el semen i tal, i no sé què, com fan amb alguns animals de granja, ens donaran cacauets per anar...
A tu t'ho
van anar. No, ja estic convençut. Però...
No cal, però,
Mentre no arribem a aquest punt...
Jo tinc amigues que tenen nens meravellosos i no han hagut de veure-us.
Tu que tens un bon ADN, bona planta i bon cervell, en una granja, i te munyiran. Com dius, va, clar, te munyiran.
Té una part positiva i una part negativa, com tota la vida.
Res d'això. En el fons, alguna cosa més després d'això?
En principi...
La podíem donar la conversa per acabar.
No, hi ha una cosa de la marató que els ha passat i que també ens passa molt a la revolució sexual, que és que aquesta vegada els ha costat molt trobar... Testimonis. Els ha costat més de l'habitual trobar testimonis, perquè és molt difícil trobar gent que parli d'això, i això precisament et mostra que encara s'ha de visibilitzar molt aquestes malalties.
Però que ningú no oblidi, perquè estic rebent missatges d'amics coneguts i saludats. Primer de tot, la nostra estima per una televisió i per una ràdio que és molt més nostra de la que molts es poden pensar, i la que fins i tot molts poden sentir estan allà. Això per començar. És que no es demostra el contrari, encara porto més anys treballant a la ràdio pública que a la ràdio privada. O sigui, encara no he fet la volta al marcador. Una. La segona és que tot això ho diem a fi de bé. Entre altres coses, perquè el millor de les millors coses que he fet a la meva vida és copresentar amb la Mònica Terribas, amb la Laura Rossell i amb...
Qui era?
La Raquel Sanz.
Sí.
I amb la Raquel
la
Sanz,
Raquel, sí.
La marató, d'una de les maratons més complicades de totes, que va ser la marató de la Covid.
Exactament.
O també presentar una altra marató que vam fer l'any després. Vull dir, és els millors experiències.
Jo n'hem presentat dos junts, més o menys.
Jo n'he posat dos junts o tres, no sé què dir-te. I després, una cosa que em va passar, que és amb un equip meravellós que comandava l'Àngels Molina, la directora de la marató dels últims anys, i per tant jo només puc donar les gràcies a TV3, i en aquell cas al Vicent, però al Siegfried Gras, el director de TV3, per haver-ho presentat, perquè és de les coses més meravelloses que he fet mai. Dit això... Que hi recaptés menys, efectivament hi ha un valor simbòlic important amb el que són malalties que o s'expliquen molt bé, o passa, no sé si ho deia l'Anna Alfonso ara fa uns moments, que quan et diuen no disfunció erèctil, no donaràs 10 euros a una disfunció erèctil. Saps què vull dir? No, d'acord, Màrius, però és així. És així.
Hi ha una persona que deu estar patint.
Una persona està patint perquè...
Exacte,
una persona
com
hi ha una persona...
Tu saps la quantitat de gent a Catalunya que no sap el que explicava la Victòria, la Vicky Luengoy?
Clar.
Que no ho sap. Però clar, i això és molt important. Tothom quan li diu un càncer, gira esquerra o gira dreta, trobarà algú a la família. Els que tenim una edat, quan ens van dir la marató de la sida, miraves a l'esquerra i miraves a la dreta i et trobaves algú. Quan tu et deien marató
de la salut mental... Atenció a la salut mental.
A la salut mental, que jo no tornaria a fer l'any que ve. És a dir, perquè,
que no ens vam atendre... Aquest debat seríem incapaços de tenir-lo, malgrat que allà també hi havia moltíssimes qüestions, que hi havia gent que deia la depressió.
I dit això
és desconeixement.
Crec que no se n'ha fet mai cap de les addiccions.
Les addiccions no s'han fet, però
el tema de les addiccions és molt heavy en aquesta societat.
I després una altra cosa que a mi em sembla que és molt bàsica, que és que això és una joia. I la Mònica Planes ha fet un... Avui també ho certifico que deia la Mònica Planes, però la Mònica Terribas ha de dir una cosa que és veritat. Això és molt gros. Lo de la marató, històricament, és una joia. És una joia. És a dir, una altra cosa és el que passa no només a aquesta televisió pública, perquè també passa a Alemanya, també passa a França, si és que els calés, i si no paguem prou impostos, perquè a més haguem de fer una solidaritat ja pagat dels nostres estalvis. Aquest és un altre debat, que això molta gent s'hi queixa d'això. Ara, perquè una altra cosa, cadascú és molt lliure d'una aportació. Però és veritat també que això és una joia i que s'han recaptat xifres tan bèsties
tan bèsties, ara mirava amb l'Anna, quan porten recaptat en total la Marató de TV3 en tots els seus anys d'història, Anna, sense comptar aquest any, estem parlant de...
200 milions.
Més. 200, sense comptar aquest any, 240 milions.
Una passada, això.
Això és una passada de país, home.
Per això et dic que...
I les xifres es tradueixen en investigació que generen resultats que jo, la Mònica, segurament en coneix algun en concret que acaben ajudant a molta gent.
I tant, claríssim. I ara estava revisant, el 2006 van fer la del dolor crònic. El dolor crònic.
La fibromialgia.
Que molta crònica. Gent també en aquell moment, jo recordo que el dolor crònic... No era també moltes patologies associades, també hi va haver dificultat perquè s'entengués el que tot això implicava. És a dir, la Marató sempre ha arriscat. Ha arriscat per diabetis i obesitat, una altra que va generar un cert discurs de dir, escolta, bueno... diabetis, que d'acord, però obesitat, que mengin, saps? Sí, sí.
Però fixa que totes les que vas dient, Mònica, sí. Són temes que la gent concreta més. És a dir, que la gent té associat a una percepció més directa. I, home, jo ho he dit abans, tant de bo aquest debat o aquesta xerrada que estem tenint ara aquí serveixi perquè després se pugui fer un altre tipus d'especificació de cadascun dels temes. Però és que és molt complex, el que ahir es va plantejar.
Sí.
El que dèiem ara, és dir, s'ha visualitzat amb les dones. Pensar pues, que ells pobres també tenen problemes, no? I sobretot com se socialitza o es familiaritza, no?
En fi, són 3:15.
Ara ric per el sap
que vagi bé. Mònica, gràcies.
Està preguntant
que vagi bé.
L'audiència com va anar?
L'audiència va anar amb uns... Crec que va fer...
Va fer uns 16, no?
Un 16
de mitjana, sí, diria, no, eh?
Menys que altres anys, potser, no?
Segons... Però això sí que estic d'acord amb la Mònica, que això... les dades de les televisions són les que són ara, ja. Això va avall, és evident.
Abans la Marató et feia una mitjana altíssima, perquè tothom estava tot el dia connectat, veient-ho, i ara la gent està...
Per cert, una altra cosa que també s'ha de saber, és a dir, demà, ja, a mi m'han dit, però no n'estic convençut, potser han sortit anuncis i jo tampoc els he vist, eh? Demà hi ha una entrevista en prime time a TV3? No ho sabeu, oi?
No.
Salvador Illa.
Sí.
Com a cap de l'oposició.
Clar, com a cap de l'oposició. No, ho dic perquè tampoc se sap. És a dir, si és aquelles coses que dius, ostres...
Jo vaig veure quan ho sé a TV3, eh?
Sí, si ho vas veure un sempre...
Si no ha canviat la regulació, que em sembla que no ha canviat, són dues entrevistes al president de la Generalitat anuals, dues, i una al cap de l'oposició.
Doncs demà li toca a Salvador Illa. Són 9:15, Cort Inglés un moment. Hola, què tal? Home, ja torna la Noemí.
Hola, molt bon dilluns. Com estàs?
Fatal, com sempre, però fatal, eh?
Te n'has assabentat. I el lloc màgic on els desitjos de tothom es fan realitat. És la planta 2.5 del Gryffindor. I diuen que ningú en surt sense descobrir què és el que vol de debò aquestes festes. T'atreveixes a descobrir la seva màgia? Sí, ho sabem. No sempre és fàcil creure-hi. Però per Nadal és molt més fàcil adonar-se que la màgia és a tot arreu. Com quan casa nostra es vesteix amb les millors gales i aquelles petites llums aconsegueixen que l'ambient sigui encantador. Al Corte Inglés porten mesos preparant-se per ajudar-te a gaudir de la màgia del Nadal i a deixar-te endur per la il·lusió. Aquest Nadal descobreix què desitges de debò a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal, a botiga, web i app. I aquest dissabte vine a fer cagar el tió al Corte Inglés de Cornellà, Can Dragó i Sabadell a les 6 de la tarda i a Girona a 11:45 del matí. Un tió que ve carregat de sorpreses per tots els nens i les nenes. No hi faltis. Recorda, aquest diumenge 24 de desembre tots els nostres centres estaran oberts de 9 del matí a 8 de la tarda. És tot, que acabeu de passar bon dia. Adéu-siau.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser hi aniré tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps...
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Estimats Reis Mags, aquest any no em porteu carbó. Desitjo el peluig del lleó, el llibre d'ombres del petit príncep, el telescopi... Ah, i conèixer un unicorn. Com sé que aneu molt enfeinats, dieu-li als vostres patges que ho trobaran tot a les botigues Abacus. Fins aviat! Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Gaspar, saps que a Lidl tenen més de 300 joguines a preus immillorables? Llibre Puzzle amb 4 models per infants a partir de 3 anys per 5,99. Wow!
Enguany, les joguines són a Lidl i a Lidl.es. Lidl, marca la diferència.
El per què de tot plegat.
Són 12 minuts per les 10 del matí. Li vull demanar disculpes perquè l'entrevista era un pèl abans i havia estat una reunió d'aquí 10 minuts i no la vull molestar més. Irene Montero, bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, Jordi. Moltes gràcies i no te preocupes.
Gràcies. De seguida parlem de la seva candidatura a Europa, però abans. Aquest cap de setmana TV3 ha celebrat una nova edició de la Marató, aquesta vegada dedicada a la salut sexual i reproductiva. Ha recaptat 5.700.000 euros. És una xifra, és veritat que és la més baixa dels últims anys, però això és clar, quan parlem de salut sexual i reproductiva cal fer molta més pedagogia.
Claro, y es que además ten en cuenta que son todo cuestiones a las que hasta ahora no habíamos prestado atención desde el debate público, ¿no? O sea que muchas veces las cuestiones relacionadas con nuestra salud sexual y reproductiva, la de las mujeres, se han vivido pues en soledad y muchas veces como un tabú, ¿no? Hablar de la regla o hablar de eso, del placer, o no sé, hablar del duelo perinatal, hablar del proceso de embarazo, de parto, de posparto, cualquier cuestión, o de educación sexual mismamente, ¿no? Son temas que hasta ahora estaban fuera del debate público y yo creo que bueno, que es una muy buena noticia, ya lo he dicho en otras ocasiones, que poco a poco vayamos haciendo estos esfuerzos, ¿no? Institucionales y desde los espacios de poder públicos para que se hable de lo que hasta ahora no se había hablado y para que todas y todos entendamos en la sociedad que la salud sexual y reproductiva forma parte del derecho a la salud, es un derecho fundamental, es fundamental poder tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo y que es fundamental no solo que las instituciones le prestemos atención, sino también que en nuestros entornos más cotidianos pues sean temas de los que se puede hablar con normalidad y que no estén, no sé, pues perseguidos o que sean un tabú o que sea difícil hablar de ellos, porque así podremos ejercer mejor nuestros derechos.
Anem pròpiament a l'anunci que va fer aquest cap de setmana. Quan va decidir que es presentaria a les primàries per ser cap de llista a les eleccions europees? Quan va saber que no seria ministra?
Bueno, yo creo que es una reflexión de largo tiempo, sobre todo en el sentido de que es una decisión basada en la convicción profunda de que ahora más que nunca es necesario hacer política, ¿no? De que en estos últimos años en España y en Cataluña hemos avanzado mucho, yo que sé, en derechos feministas, por ejemplo, o en normalizar que es bueno para España y para los ciudadanos y ciudadanas de España y de Cataluña en la intervención pública de sectores estratégicos de la economía, como hicimos en la pandemia, pero que quedan muchas cosas por hacer, que todavía sigue habiendo un gran problema con el acceso a la vivienda, especialmente con los alquileres, ¿no? Que ahora cuesta lo mismo pues alquilarse una habitación de lo que hace 10 años costaba alquilar un piso entero, que sigue habiendo buitres y especuladores que convierten en negocio el derecho a la sanidad o a la educación o a la atención a la dependencia, que hay una crisis muy fuerte de cuidados, ¿no? Que las mujeres y especialmente las racializadas, las más precarias, siguen asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidados que sostienen el mundo, pero sin embargo las mujeres no tenemos todavía todos nuestros derechos reconocidos y para luchar contra por una parte, contra el retroceso de derechos que propone la derecha, pero también contra esa resignación a solamente intentar que las cosas se queden como están, cuando en realidad las cosas tienen que cambiar de arriba abajo, es necesario hacer política y es necesario que existan voces que mantengamos la esperanza de que sí se puede. Y además, bueno, pues en estos años hemos demostrado que efectivamente sí se puede. Muchas cosas que nos decían que no se podían, como el impuesto a las grandes fortunas o la ley trans, sí son posibles cuando se pelean, aunque sea asumiendo un coste político alto. Y por eso, pues más que nunca es necesario hacer política y ahora mismo Europa se la está jugando y es necesario también dar esa batalla a nivel europeo y también por las preguntas que permite resolver en España, ¿no? Sobre si es posible una fuerza política que no se conforma con lo que hay y que aspira a transformar de arriba abajo todo lo que tiene que ser cambiado.
¿Qué le iba a comunicar a Irene Montero que no sería ministra? ¿Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o quién?
Nadie.
Nadie.
Esa comunicación nunca se produjo.
Buah. ¿Ha parlat amb Yolanda Díaz des de llavors, Irene Montero?
No.
Es verdad que
cuando tengamos que negociar y cuando tengamos que hablar, que nadie lo dude, ¿no? Nosotras tenemos una enorme experiencia en estos años en hablar con todo el mundo, ¿no? Tanto para sacar leyes cuando hemos sido ministras en el gobierno y cuando Podemos ha estado en el gobierno, como para cuidar la mayoría plurinacional, progresista, feminista, con Esquerra Republicana de Cataluña, con EH Bildu, con el BNG, con todas las fuerzas que forman esa mayoría, con el PNV. Siempre hemos estado dispuestas a hablar, a negociar mucho con el Partido Socialista, y pues ahora también lo haremos con Sumar, pero bueno, lo cierto es que esas conversaciones no se han producido.
¿Es veritat que Yolanda Díaz li va oferir un ministeri a Nacho Álvarez de Podem i vostè i Yone Belarra el van vetar, com es diu?
En realidad, todo el mundo pudo ver lo que pasó en esa negociación, ¿no? A Podemos siempre se le han intentado imponer condiciones que no se le imponen a ninguna otra formación política, y nosotras lo que hemos pedido es una cuestión, yo creo, básica en la vida y en la política, ¿no? Que es el respeto, y el respeto consiste en respetar al otro y también en hacerse respetar. Igual que al Partido Socialista elige sus propios ministros y ministras, pues también Podemos tiene que poder elegir sus propios ministros y ministras, sobre todo porque no solo es una cuestión de nombres, ¿no? Nosotras hemos demostrado que en las instituciones no tienes por qué estar para acomodarte en un sillón, sino al contrario, para transformar y asumir costes políticos altos para transformar las cosas, y nosotras teníamos mucha claridad en qué propuestas políticas y a través de qué equipos, de qué personas creíamos que podíamos ser más útiles, ¿no? Y eso es lo que tratamos de defender, pero sobre todo una cuestión de respeto, igual que nosotras respetamos a otras fuerzas políticas, pues también, pues eso, nosotras poder respetar y también que se nos respetase, y esa situación pues desgraciadamente no se ha dado, pero bueno, aún así han sido tiempos muy difíciles, pero pasamos página, Podemos tiene su propio camino, y con humildad pero también con mucha determinación vamos a seguir haciendo aquello para lo que nacimos, ¿no? Que es intentar transformar este país y no conformarnos con el no se puede que muchas veces dice el PSOE, y desde luego con esos recortes de derechos que la derecha y la extrema derecha en Europa y en España están proponiendo ya a calzón quitado.
¿Podemos presentar en solitari a Europa a las elecciones europeas?
Nos presentaremos como Podemos, sí.
Sí. Descarta, per tant, descartes qualsevol pacte en sumar, ¿no?
Nos vamos a presentar como Podemos, somos fuerzas políticas diferentes y sí, con mucha humildad, pero también con, como te decía, ¿no? Con fuerza, con energía, porque las razones que nos impulsaron hace 10 años a iniciar este camino y la esperanza siguen intactas. Hemos cometido errores, también hemos sufrido el Laufer, una guerra mediática y judicial que creo que ninguna otra fuerza estatal ha sufrido, ¿no? Con el objetivo de disciplinar a la ciudadanía de este país y la ciudadanía de España, la ciudadanía de Cataluña, que volviesen a creer que no es posible, que no se puede, y nosotras creemos que es necesario que siga existiendo esa esperanza, ¿no? Que no haya solamente la alternativa de o retroceder en derechos o virgencita, que me quede como estoy, como muchas veces propone el Partido Socialista, y que no se puede, sino que efectivamente tenemos derecho a soñar con un mundo mejor y a hacerlo realidad. Y yo creo que ese argumento en política es suficientemente poderoso como para seguir intentándolo.
Acabo de seguida, pero deies no de Irene Montero, un suma no, amb Esquerra Republicana es podria arribar a algun acord?
Tenemos ya muchos años de colaboración y hay muchas formas de colaborar. Podemos tiene su propio camino y ese camino lo queremos recorrer, y tenemos energía, fuerzas y muchas ganas, mucha determinación para hacerlo, conscientes también de todas las dificultades. No somos una fuerza política ingenua, y yo personalmente tampoco lo soy, pero evidentemente uno de los objetivos de Podemos en todos estos años ha sido demostrar que en España existe un bloque democrático de dirección de Estado que es capaz de llevar a cabo las transformaciones que nuestro país necesita, y que eso es bueno para Cataluña y es bueno para España. Y siempre hemos tratado de fortalecer ese bloque democrático que hizo posible la moción de censura cuando nadie creía que pudiéramos desalojar al Partido Popular, después del primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, y luego cuando el Partido Socialista seguía hablando de geometría variable y quería, por ejemplo, hacer el pacto de presupuestos, los primeros presupuestos del gobierno de coalición con Ciudadanos. Nosotras dijimos con mucha claridad, no, tenemos que sacar las las medidas del gobierno con el bloque progresista plurinacional feminista, que es el que puede acometer esas transformaciones. Así que siempre hemos cuidado esas relaciones, esos vínculos, y lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidas de que cuidar ese bloque democrático es fundamental para que España pueda ser transformada, también Cataluña, y para que podamos abordar las grandes crisis que existen, la social, la territorial, la feminista, ¿no?, y de cuidados, y todas las crisis que tienen que ser resueltas.
Però això, Irene Montero, podria ser que es presentés en coalició Podem amb Esquerra Republicana, per exemple, a Europa?
Podemos tiene su propio camino, Jordi, pero tenemos también muy claro que las dinámicas y las fórmulas de colaboración que las hemos puesto en práctica a lo largo de toda esta legislatura y también antes de esta legislatura en el trabajo parlamentario van a seguir siendo fórmulas en las que insistamos y que cuidemos, ¿no? Sobre todo yo creo que las relaciones políticas, cuando entiendes que son estratégicas, yo creo que el bloque democrático en España es un bloque estratégico para garantizar la democratización del poder judicial, para garantizar la democracia, democratización de las estructuras del Estado, para pararle los pies a los sectores reaccionarios y sobre todo para avanzar en derechos, porque no olvidemos que a los reaccionarios no se les para dejando las cosas como están, entonces les das la mano y te cogen el brazo, se les para garantizando derechos y avanzando más deprisa. Ese bloque democrático hay que cuidarlo y esas relaciones las vamos a cuidar independientemente.